La cultura de masses i el que abans en dèiem globalització té aquests efectes. Vivim a més de 10.000 quilòmetres al somni americà, però hem crescut amb un marc mental fet de casetes amb jardí i de veïns compartint barbacoa. El model de vida suburbial no és només un invent de l'urbanisme, sinó una proposta sociològica, política, estètica i cultural en el sentit més ampli. I així ho han sabut llegir des del CCCB, amb una exposició que es diu Suburbia, que desplega l'immens catàleg de referències que ha generat aquest model a la televisió, al cinema, a la publicitat, a la música, al disseny i, per descomptat, amb molta i molt bona literatura, amb noms com John Cheever, Richard Ford, A.M. Holmes, Richard Yates o Charles Burns. Explorem, per tant, tot el que es deriva d'aquesta Suburbia, de la mà del crític i cap d'exposicions del CCCB, Jordi Costa, i en companyia en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona i l'Olf Beltran, que també ens porta la veu d'A.M. Holmes al seu pas per Barcelona i una lectura del llibre La Revelació. Avui, doncs, des dels suburbis, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, volem, per tant, saludar en Jordi Costa. Què tal? Benvingut al programa.
Molt bé.
Com anem? Jordi Puntí.
Què tal?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Olf Beltran.
Hola,
com anem? Instal·lats en la felicitat suburbial, com aquesta música ens indica, ja la ubicarem més tard. La construcció del somni americà, aquest és el subtítol, com sabeu, de l'exposició del CCCB, que podeu veure fins al 8 de setembre, un viatge que comença als Estats Units i que acaba a la perifèria de casa nostra. És curiós, no?, com acaba expandint-se tota aquesta idea que és urbanística, que és social i que, per descomptat, és cultural, per ser forma part d'aquesta exposició, i que té, doncs, això, ramificacions a la literatura, al cinema, les sèries, la televisió, la música, la cultura de masses, en definitiva, i que heu fet, Jordi, el catàleg de referències i de noms que surten aquí, podríem fer tot l'any de programes, no? Sí. Jo recomano sempre, de la mateixa manera que quan anem al teatre, recomano, quan és el cas i quan es pot, que gairebé sempre es pot llegir-ne el text un cop hem vist l'obra, no? Ja sigui un clàssic o sigui un text ad hoc en una nova estrena, comprar el catàleg. Les exposicions del CCCB gairebé sempre tenen un catàleg, sobretot perquè totes aquelles imatges, i aquí és un festival d'imatges també, que hem vist al llarg de l'exposició, les tenim en format paper i en format llibre, i això és fantàstic. No hem de fer aquella cosa també tan habitual de les expos, que és anar amb el mòbil i fent fotos als textos. I no únicament per això, sinó perquè també hi ha un apartat assagístic, no? I per tornar al munt de referències que s'hi convoquen a Suburbia, doncs, en el cas del Jordi Costa, tu comences el teu text citant, aviat és dit, David Lynch, no? David Lynch, Velvet, de Vellut Blau, vaja,
sí.
de Blue Velvet,
sí.
I Charles Burns i d'altres, però una mica per ubicar-nos amb aquesta Suburbia, que en el cas de Lynch és més aviat, que també surt la paraulota cap al final, disturbia, no? És a dir, que ens movem en aquest equilibri.
Sí, el començament de Vellut Blau, de fet, és com tot una mena de declaració de principis, no? O sigui, veus la gespa, les flors, els cels blaus, la tanca aquesta de jardí, tot una imatge com molt idíl·lica, molt utòpica, però després David Lynch ensorra la càmera a la gespa i veiem tot una foscor allà latent, no? Crec que és molt interessant la història del suburbi americà, és molt, molt potent, tota ella, per totes les dimensions que té, socials, polítiques, i tots els clarscurs també per qüestions de gènere i moltes altres qüestions que hi ha. I justament jo crec que l'important, bueno, l'exposició, en el moment en què apareix la cultura és la que desvetlla aquest cantó fosc, o sigui, les novel·les, les pel·lícules que s'han fet en torn al suburbi, no els interessa tant aquesta cara lluminosa com explorar una mica les contradiccions que hi ha, no?
Sí, sí, la felicitat, sempre ho hem dit, és avorrida en l'art, no? Sí. O s'acaba ràpid, malgrat que les sitcoms sí que l'han explorat molt.
Les sitcoms molt, perquè sí que és un format, jo crec que a més que té molt a veure... És un format tan marcat, o sigui, les sitcoms són originalment narracions de 24 minuts, que havien de tenir dos talls publicitaris i havien de tenir com entre 3 i 4 estímuls per la rialla cada minut, no? O sigui, era una cosa com molt, absolutament pautada. I les primeres el que fan és, d'alguna manera, promocionar també aquests entorns, no? Perquè la gent desitgi anar a viure al suburbi, ser propietari d'una vivenda unifamiliar, I després també donen veu una mica la idea més tradicional de família americana, no? És molt interessant veure com evoluciona la figura del pare. A les primeres sitcoms el pare és una mena d'autoritat benevolent, després ja quan entrem en els 60 i els 70 el pare comença a ser una figura ridícula, i quan arribem ara a la nova ficció de sèries com Los Soprano i Breaking Bad, el pare és una figura tremenda i fosca, no? O sigui que aquesta mirada crítica de la novel·la i de cert cinema entra també en l'expressió televisiva. I bueno, ara que esmentaves també el catàleg, sí que volia dir que en aquest catàleg estem contents d'un petit regal que tenim, que és que hem aconseguit que la Emma Holmes ens donés un relat inèdit, no? Que també sintetitza molt bé aquesta foscor del suburbi a través d'un personatge que és un passejador de gossos, no? Passeja els gossos del veïnat, sí, sí. I la seva tasca diària revela moltes coses de la vida interna d'aquell lloc, no?
Sí, sí, per descomptat. És veritat que no és habitual, i felicitats, diguem-ne, per la troballa, un relat inèdit, no?, d'una escriptora. Després hi tornarem, perquè també la Dols la té aquí en versió gruixuda, no pas inèdita. Escolta, després ja tornarem, si convé, a la felicitat de la pantalla, però per què diries això que, no?, apuntaves que la literatura, i quins han estat, per aquí en surten uns quants, per descomptat, Richard Ford, Cheever, no?, i Otis Mosbeck, en fi, hi ha uns quants escriptors que van, en Bret Easton Ellis, que van compareixent. Li ha interessat explorar aquesta cara o aquest cantó més fosc de tot aquest model urbanístic?
Sí, n'hi ha moltíssims, no? O sigui, perquè el paisatge suburbial és tan omnipresent que la gran literatura americana surt inevitablement, no? Hi ha molta literatura sobre ciutat i sobre entorn urbà, però sobretot hi ha molta literatura suburbial. I jo crec que a mi, per exemple, m'agrada moltíssim el començament d'una novel·la com Bullet Park, de John Cheever, que crec que en aquelles primeres pàgines està ja tot dit, no? És com una mena de... A més, es pren la llibertat de fer col·locar fins i tot un número musical dintre d'aquell capítol. I el que et ve a explicar Cheever és que aquesta vida tan feliç requereix, o sigui, col·locar una pressió sobre l'individu brutal, no? I que per portar-la amb alegria necessites tindre un moble bar, doncs, molt ben sortit i una tauleta de nit plena d'ansiolítics, no? Perquè si no, portar tota aquesta pressió de la felicitat americana a sobre, doncs és terrible, no? I jo també, no sé, a mi l'escriptora suburbial que em fascina és la Emma Holmes, per exemple, sí, sí. No? I música para corazones incendiados, no sé si té de traducció al català, a mi també em sembla que és magistral, o sigui que és una novel·la que ho diu tot, anticipa també, pues això, coses com, pues això, aquesta mena de nou gòtic americà, no? que veiem amb les matances periòdiques que hi ha a instituts, el tema de l'armament també ja està present, no? I no sé, jo crec que és algo que amb una mirada molt irònica i amb un humor molt negre, doncs treu tota aquesta foscor. Jo crec que la Emma Holmes, si intentéssim buscar un equivalent cinematogràfic, sí que estaria potser a prop de Lynch o també a prop de
Tot Sol,
de
Tot potser, Sol, no?
Sobretot.
Happiness, aquest, Happiness, un dels títols més irònics del cinema indi-americà, no? O en el cas de Cheever, un dia amb en Jordi Puntí en parlàvem, segurament l'imaginari literari que més s'acosta a Mad Men, per citar una sèrie on també aquest tipus de complex residencial té importància, no?
Sí, tot i que realment Mad Men, clar, és més Nova York, però és el suburbi, diguem-ne, és la fugida, no? És el lloc, és el paradís, una mica on pots anar a parar quan guanyes diners i pots sortir de la ciutat. Bueno, jo estic molt d'acord que és que pràcticament tota la literatura, com a mínim nord-americana, no tota, si treus la part del sud, diguem, és o bé gran ciutat, o bé suburbi, o bé de ciutat a la suburbi, o del suburbi a la ciutat. No? I Cheever, en aquest sentit, és un gran representant. Però n'hi ha tants, i a més, és veritat que amb els anys ha anat com aquesta deriva que tu explicaves de l'home, del pare de família, també s'ha notat en la literatura, no? I en la ficció. I jo recordo ara, per exemple, em venia al cap, parlant una novel·la que es deia Viaje de Vuelta, de la Stephen Wright, en anglès es va dir Going Native, i són com diferents capítols, i el protagonista, a la primera, és el típic protagonista que torna a casa de la feina, troba la família fent una barbacoa al jardí, els mira des de la finestra i s'empana i diu, no, no, jo he de fotre el camp, i marxa i desapareix, no? Que és una mica també el començament del llibre que deies de la Holmes, de música para corazones incendiados. Recordo que hi havia una atmosfera molt semblant, no?
Sí, sí.
I és sempre aquesta sensació de fracàs que diguem-ne, comprant el somni també compres l'altre cantó, que és el cantó del fracàs.
I la tensió també de ser expulsat del somni, no? Que això és un tema Xiver que està molt present, no?
Sí, no, mira, per sumar-me a la Beta Holmes, és que justament amb tenint ara l'exposició allò fresca acabada de veure, he recuperat Coses que debes saber, el llibre de contes seus. En original va sortir el 2002, aquí a Anagrama el 2005, i
Angla Editorial també
hi ha traducció
catalana. Coses que cal saber, sí.
D'acord. I justament el primer conte d'aquest conjunt em semblava veure-hi això, molts dels elements que van apareixent a Suburbia. L'exposició està molt bé perquè et fixa molt aquests elements que potser tu no tens tan presents i que després te n'adones que, clar, són tots aquests, el tallagespes, la piscina i d'altres que no hi havies caigut, per exemple, tota la qüestió racial, no? Coses que aprens a l'exposició, per exemple, és saber que les persones, els negres, els afroamericans, no podien accedir a hipoteques per comprar-se una casa en lloc residencial.
Això és bèstia.
No? Sí, sí, havia tot un programa governamental per impedir que els afroamericans fossin propietaris, no? I en els primers suburbis on van entrar famílies afroamericanes va haver una revolta dels propietaris blancs perquè consideraven que això abaratava el preu del terra, no? El preu del sol això encara d'alguna manera encara està allà, no? O sigui que és interessant, també es veu un moment a l'exposició una notícia de la darrera campanya electoral americana on Donald Trump apela al vot de la Suburban Housewife, no? Tenint al cap aquesta imatge de la traditional wife, no? D'aquesta mestressa de casa model any 50, que és una cosa que ara mateix ja només existeix gairebé com a nostàlgia, quasi com a nostàlgia republicana patològica, no? Però els suburbis ara...
Patològica, segur.
Sí. Els suburbis són, ara són molt més diversos racialment i també hi ha suburbis d'alguna manera que han sigut receptius i hospitalaris cap a certa bohèmia o certs circuits també creatius i artístics, no? Aquesta idea del suburbi com una cosa monolítica, doncs ha variat bastant, està sotmès a evolució com tot, no?
De fet, aquesta lectura feminista que deies, no?, que també es pot resseguir al llarg de l'exposició, hi ha la figura efectivament masclista i patriarcal de la dona que està per descomptat no treballa o treballa només a la llar preparant el sopar per quan el marit ve de la ciutat a treballar amb la maleta, o amb el maletí, si més no, però hi ha Betty Friedman, també, és a dir, que hi ha tota la reivindicació cap al final.
Clar, Betty Friedman, clar, escriu The Feminine Mystique una mica responent a tot això, dient realment hi ha una generació de dones amb una preparació acadèmica increïble que no tindran un més horitzó professional que la llar. Una llar que es ven també com a programa ideològic, no? Hi ha també el tema aquest del debat de les cuines, no? De Nixon i Khrushchev, quan a una fira de Moscou els americans porten una mostra de cuines americanes pràcticament per humiliar les dones soviètiques, no? I dient, mireu que bé es viu, no? sota el capitalisme. La cuina i aquest món ple d'electrodomèstics és també una construcció ideològica que en teoria dona confort però crea noves necessitats, no? Cosa que, bueno, tothom que hagi tingut una Thermomix a casa pot saber de què estem parlant, no?
Clar, no, i el conte que anava a citar de la Holmes és aquest de la lecció xina, la lliçó xinesa. Clar, és el 2002 i apareix, doncs, un home que li posa una espècie de microxip a la sogra, que ja té Alzheimer, que ha vingut a viure amb ells al suburbi residencial, i a través de la sogra, en un primer moment no és obvi, no? Però a través de la sogra veiem de nou com 2002 s'infiltra el conflicte racista, se'ls pot dir, no? Perquè constantment la sogra és xinesa, la dona és xinesa, no sé què, no sé quantos, com fer que no se't perdi la sogra amb Alzheimer, doncs a través d'un GPS. Però llavors el... Clar, van apareixent això tot. Hi ha un moment que a mi m'ha semblat molt, potser perquè tinc molt fresca l'exposició i amb el... Hi ha un moment d'aquest conte que us dic que el protagonista, el narrador, diu, recordant de nou doncs, algunes de les seves ferides, no? El suburbi com a ressò de les pròpies ferides i d'un present això infeliç, desencaixat. Ell es defineix com a fill de divorciats, no? Per tant, és algú que d'identitat que ets, fill de divorciats i desarrelat, no? I apareix doncs amb una dona amb qui no tenen res a dir-se i no acaba, vaja, no en sap res de l'origen de la dona i tot això. I clar, hi ha un moment que diu: "Me pasé el verano en la piscina, viviendo totalmente en el agua, con la máscara y con las aletas, me enamoré del fondo de la piscina." I això només ho entens en la lògica aquesta de suburbi alienat, no? I és un conte, en fi, que dins d'aquest imaginari que sí que dic, com deies, dibuixa molt bé la Amy Holmes, és interessant veure com, mica en mica, a mesura que avança el conte, es fa gran, i ho fa tot sovint, no? A mesura que avancen les seves narracions, es fa grans a un humor cada cop més negre.
Bueno, en aquesta línia jo portava un dels llibres que surt a l'exposició, sí, que és Revolutionary Road, de Richard Yates, que és un llibre de l'any 60-61, em sembla, que en aquest sentit és molt programàtic també de l'evolució que pot fer una família, una parella, quan se'n van a viure al suburbi, no? I fins i tot d'una manera una mica massa marcada la novel·la, però és una novel·la extraordinària, i ahir la repassava, després a la tarda la repassava i vaig trobar un fragment que si no us importa el llegiré, però jo crec que és molt revelador també d'un moment, no? Que és aquesta parella que han anat allà encara amb ínfules culturals que després acabarà destruint-se tot i acabarà destrossant-los a ells com a parella, com en tantes altres històries, no? Però estan allà i han fet un grup de teatre i tenen, bueno, doncs tenen aquesta cosa de dir, ostres, és que fem teatre i per tant formem part d'una cultura que és una cultura que no acaba d'establir-se, però que per ells és important, no? I aleshores fins i tot plantegen, ai, quan hauríem pogut anar a viure a Europa, però no hi vam anar, bueno, estem aquí, és igual, no? I llavors ell escriu, diu, incluso cuando la política empezó a aburrirles, todavía les quedaba, ho llegeixo, hi ha la traducció catalana, però jo tenia la castellana, ja. Incluso cuando la política empezó a aburrirles, todavía les quedaba el elusivo pero absorbente tema del conformismo o del extrarradio, o de Madison Avenue o de la sociedad americana actual. Santo cielo, empezaba diciendo Shep, por ejemplo, ¿sabéis ese tipo que tenemos por vecino, Donaldson? Ese que siempre está en el patio jugando con su segadora mecánica y hablando de la competencia desleal y de la venta por persuasión. Pues bien, ¿os he contado lo que dijo de su barbacoa? Ya ello seguía una anécdota de extrema presunción suburbana que los dejaba temblando de risa. No me lo puedo creer, insistía April, ¿de verdad hablan de esta manera? Y Frank ahondaba en el tema. El caso es que no sería tan grave si no fuera tan típico. No son solo los Donaldson, también los Kramer y eso es como se llamen, los Wenge, que muchísimos más. Todos los imbéciles con quienes viajo cada día en tren. Es que es como una epidemia, ya nadie piensa, siente ni se preocupa. Nadie se entusiasma ni cree en otra cosa que en su puñetera y confortable mediocridad, ¿no? O sigui, és un fragment que crec que sembla fet a mida, no?, per l'exposició, també per entendre aquesta intensitat de la mediocritat i de l'avorriment, que gairebé que és com una camisa que et poses en el moment en què vas a viure i acceptes viure en aquest món, que d'altra banda és un món que després l'hem vist reproduït, o fins i tot anteriorment, les cases de treballadors del nord d'Anglaterra, de miners, és el mateix, no? A la seva manera, vull dir, són barris pensats perquè puguis... I aquí, ara podríem parlar aquí del suburbi, no? La diferència entre...
Bé, és que hi ha una qüestió lèxica, ara has dit extraradi, també sortia en aquesta la traducció.
Sí, és que això,
no?
És molt
no és el mateix perifèria que extraradi que suburbi.
Perquè, clar, aquí el suburbi, la traducció literal de suburbi, no la podem aplicar. Clar. No? Suposo que en devíeu parlar molt quan vau muntar l'exposició, no?, d'això, perquè realment és un tema. El suburbi és una altra cosa per nosaltres.
Sí,
no?
En vam parlar tant que, de fet, ja l'exposició acaba amb una peça audiovisual d'Elias León Siminiani que parla d'això, no?, de les implicacions que, com pensem en suburbia, pensem en aquestes cases, no?, idíl·liques, amb gespa, piscina, I quan pensem en suburbi, pensem en ciutat dormitori, pensem en això, en un altre tipus d'entorn, no? Entorn proletari, al voltant de la ciutat, etc. I justament, sí, vam afrontar una mica aquesta desviació terminològica, que crec que és important, no? Show me that smile, ooh, show me that smile. Don't waste another.
Som-hi, seguim avui parlant de Suburbia, l'exposició del CCCB amb el Jordi Costa i companyia. Ara tenim aquí a Growing Pains, eh? Hem crescut, és curiós que hem crescut amb una cosa, amb un model tan diferent, no?, d'aquestes famílies felices. Per cert, famílies WASP, un cop més, no?, que malgrat que efectivament també hi havia famílies negres a les sitcoms, i n'hi ha uns quantes, no?, és Bill Cosby enllà, però vaja, és el model de, des de Michael J. Fox i d'altres, que van protagonitzar sèries de molts anys de famílies perfectes, perfectament republicanes, segurament, no?
Sí, sí, sí. I de fet, nosaltres hem viscut a Suburbia com a espai mental.
Això
també
és.
Totes les pel·lícules que la meva generació veia a l'adolescència, no? Les pel·lícules de Spielberg i al voltant, vull dir, té Poltergeist, que tenia una mica la cara sinistra del suburbi, però és això, no? Passant en aquest tipus de cases. De fet, el Philip Engel, que és el comissari de l'exposició, deia que, bueno, una mica, ella s'ha passat tota la vida documentant-se sobre el suburbi, no? Com es veu en el resultat final, i diu que tot partia d'una preocupació d'infantesa, deia, per què els americans viuen en aquestes cases nosaltres vivim en aquests pisos tan petits, no?
Sí, sí, és alguna cosa, Dolf, que ens hem plantejat alguna vegada a la vida.
Sí, suposo que durant la pandèmia també va sortir això, no?
Trobar faltar altres
casos. Jo he llegit aquest últim llibre, La revelació, The Unfolding, de la A.M. Holmes, amb traducció de l'Elisabet Ràfol-Seguer, angle editorial, i també molt a partir de la visita de l'exposició, no?, del CCCB, i trobes moltes referències suburbanes a la novel·la de la A.M. Holmes. Resumint mínimament el seu contingut, el protagonista és un home ric i orgullós de ser ric. En la versió original anglesa és en Big Guy, en la traducció de l'Elisabet Ràfols és el paio gros, suposo que per la ressonància peix gros, no? I sí que és un peix gros, que trobem un dimecres 5 de novembre del 2008, tot just quan Barack Obama aconsegueix la victòria davant del candidat republicà John McCain. El paio gros és un dels donants de John McCain, se'n va als headquarters, a la caserna general, diguéssim, republicana, a Phoenix, i en allà la derrota del seu candidat, la victòria d'un candidat afroamericà, això és molt important, aquest component racial, no?, és viscuda per ell i per molts altres patricis del Partit Republicà com una mena de violació, no?, és a dir, un negre a la Casa Blanca, és una cosa que no poden entubar, que no poden acceptar. És algú que s'ha dedicat durant molts anys a fer diners, és un home riquíssim, Walt Disney, etc. Però diu, arribat aquest moment de la meva vida, en té 60 llargs, no n'hi ha prou d'haver fet diners, no? I es proposa juntament amb altres amics, altres col·legues, de tirar endavant una conxorxa, una autèntica conxorxa política, amb una visió que va molt més enllà de l'horitzó de les properes eleccions, que es proposa un autèntic canvi de mentalitat, no? Hi ha d'una banda aquesta sàtira política, que a vegades té elements gairebé guinyolescos, amb un drama pròpiament suburbà, és a dir, la família també s'està desfent. La seva dona, que es va casar amb ell per fugir de la vida amb els pares, perquè volia viure de manera independent, s'ha trobat que ha passat de viure, o va passar de viure, la vida dels pares a viure la vida del seu marit. La filla està molt infantilitzada, arriba als 18 anys, i la derrota de McCain, el triomf d'Obama, veure son pare, aquell home poderós, doncs convertit en un home, doncs, derrotat, és una cosa que la trasbalsa profundament, i això també tindrà tota una sèrie de conseqüències dins de la trama. I això que deia, no? Llegir la revelació a partir de la visita al CCCB en aquesta exposició, i clar, per exemple, et trobes coses molt curioses que, òbviament, l'autora, doncs, en fi, té molt bon ull, no? Per exemple, quan arriben a Palm Springs, en aquesta zona residencial, que ja no només tenen piscines, que tenen un camp de golf allà al costat, diguéssim, per aquells veïns tan insignes, no? I la primera imatge és, almenys aparentment, la d'un coiot que entra en una casa i amenaça els gatets de la mestressa, no? Després, la importància de la segadora, perquè això també ho tinc per aquí. En un cert moment, després d'una d'aquestes conxorxes, la primera de totes, doncs ve una dona, un assistent, que naturalment no és ni blanca, ni... i doncs passa l'aspiradora per l'alfombra. I diu, llegeixo, diu, ell en diu segadora. La dona sega la catifa de la sala d'estar. Ell sent el cacauet o galateta ocasional que fa soroll pujant pel tub. S'adona que quan sega la catifa deixa les mateixes marques que les que veu en la gespa acabada de tallar. I després també la figura de la dona, una dona alcoholitzada, una dona amb tendències suïcides, que és inevitable pensar també en aquestes angoixes, en aquestes ansietats que es desenvolupen, que es desenvolupaven, però que encara es desenvolupen molt en el marc d'aquests, diguem-ne, suburbis. Com sap perfectament el Jordi Costa, la A.M. Holmes va passar pel CCCB fa ben pocs dies, fa poc, i va parlar d'aquest llibre a partir de les preguntes dels periodistes, i va parlar, per exemple, dels seus big guys, no? Quina mena de persones són aquests peixos grossos que conxorxen per canviar la vida política dels Estats Units.
I would say that in some ways my big guys are sort of more old-fashioned, and they see themselves as well-intentioned. They believe that they're good people. And if their plan is successful, on the one hand, it could bring us someone like Trump, and it's also not really traceable back to them. So it becomes this sort of exponential.
I diu això, no? Que els meus peixos grossos, o més aviat els meus paios grossos, els big guys estan fets a l'antiga manera moral. Ells creuen que són bona gent, que tenen bones intencions, però si se'n surten amb els seus plans, diu, generaran un gran caos, i la conseqüència pot ser l'aparició d'un Donald Trump. Ara, no és fàcil d'arribar a descobrir que al darrere d'un Trump hi són ells, no? El Tangerine Dream, Tangerine Dream. Bé, va parlar també, inevitablement, de Trump. Ens el podem tornar a trobar a la Casa Blanca d'aquí ben poc. I el que més l'amoïnava.
What worries me most is not that he's a criminal. We have leaders all over the world who are criminals. What worries me most is not that he is a sexual aggressor. What worries me most is that he has no vision. He has no dream. He has no view of anything other than himself.
I el que diu la A.M. Holmes és que el que més la preocupa, el que més l'amoïna de Trump, no és que sigui un delinqüent, que de delinqüents n'hi ha uns quants al món manant, ni tampoc un agressor sexual fins i tot, sinó que no té visió, no té somni, no veu res més enllà d'ell mateix. I després una altra cosa que em va semblar molt interessant del que va dir en aquesta roda de premsa l'autora nord-americana, no? Sobre la recepció del seu llibre, aquest últim llibre, que ha tingut una cocció lenta, ha estat 10 anys, no?, per la revelació, i ella diu que la crítica ha estat molt bona. De fet, jo n'he llegit alguna i hi havia alguna pega, per exemple, el Washington Post. Bé, però en tot cas sí, ella és molt brillant, això donem-ho per descomptat, però diu que de vendes ha anat pitjor de l'habitual. I ara explica el per què.
Critically, very well. But in terms of people buying the book, I would say less than usual. And I think because And I wouldn't change what I did, but people on the left say to me, why do I want to read about these people? And I think because you need to understand who they are, and we all need to understand who they are and what they believe in. And then the joke among my friends is that people on the far right don't read. So, oops.
Justament una de les coses que es proposen en aquesta conxorxa és generar caos, és generar divisió per després emergir ells o aquells que fan servir doncs per reposar altre cop, per restablir altre cop el caos. Això el que diu és que ella no canviaria el que va escriure, però que els seus amics d'esquerres li diuen que per què ets de llegir sobre aquesta gent, no? Fa una certa angúnia. Ella diu, bueno, doncs per entendre'ls, no? I després també la broma entre els seus amics que l'extrema dreta no llegeix, de manera que es queda sense lectors entre els uns i els altres. Ups, acaba dient.
Que important, una A.M. Holmes, no?, que assenyala aquest tipus de... Rodrigo Fesan, m'agrada molt que l'exclusió li diu John Cheever amb amfetamines, no? Sí. Que és una bona definició de la seva visió.
Sí, sí, realment. Jo crec que el que ha dit aquí l'A.M. Holmes és una mica, jo crec que un dels deures de la literatura, no? Que és comprendre, fer-nos entendre l'alteritat, no? Col·locar-se en el lloc de l'altre, i jo crec que en aquest sentit, jo no l'he llegit encara, tinc moltíssimes ganes, serà una de les lectures de l'estiu. Per
sí, perquè a més, ella, diguéssim, així com satiritza molt la part política d'aquests personatges, sobretot del personatge principal, en canvi té una mirada, gairebé diria, compassiva, té un punt de pietosa, tot i remarcat tots els seus defectes i les mancances, eh? Però no el converteix en un pelele, no? en un personatge guinyolesc. Vull dir, és algú que això, malgrat tot, intenta tenir bones intencions, estima les seves dones, la dona i la filla, però és molt maldestre i les fa infelices.
Sí, crec que és important també el que ha dit aquí l'escriptora, no? Que diu, ells creuen que fan el bé, no? No són això com malvats, no? Autoconscients, no? Sinó que gent que creu que fa el bé. I crec que el procés que explica està molt arrelat a la societat americana, però ens el podem extrapolar i pot arribar molt a prop de casa nostra, no? Perquè realment és un... està explicant una mica unes dinàmiques que l'extrema dreta a totes les societats europees està desenvolupant, no?
Sí, sí, maldat autoconscient és l'extrema dreta, és una bona definició de
bueno, i a més hi ha un element de fons, diguem-ne, que un rerefons, que és la religió, que són profundament religiosos i a més d'una manera molt
fanàtica.
Sí, fanàtica, exacte, que aquí també ho pots trobar, o sigui, aquí és una altra mena de fanatisme religiós, però també hi és que és gairebé és com una mena de suport moral que els hi dona la sensació de, bueno, no, ja em confessaré si faig maldades, no? Del que deies de la filla, m'has fet pensar en un episodi, mira, m'ha vingut al cap un episodi que és quan el Jonathan Franzen va publicar les The Corrections. Hi va haver el programa de l'Òpera el va convidar a fer un programa i ell, diguem-ne, s'hi va negar perquè una de les coses que li proposaven o gairebé l'obligaven era a tornar a la seva casa d'infantesa en el suburbi. I allò li va provocar una mena de crisi mental que va dir, hòstia, no, sóc incapaç de tornar en aquell món, que a més era un món que d'alguna manera ell també retratava la novel·la, no? Per tant, l'angoixa vital que devien tenir els adolescents, que jo crec que és un altre dels temes, no? Créixer en aquest món, una cosa és quan ets un gran i ja t'has comprat la casa, però l'altra quan els teus pares t'obliguen a créixer en aquest món i, per tant, et vinculen directament a una altra cosa que apareix també un moment a l'exposició, que és la vida del shopping mall, no? Del centre comercial com a punt de trobada, que al mateix temps és d'un gran aïllament mental també, no?
Clar, i ara a l'exposició veus molt clara, de manera molt clara, aquesta idea de tots són totes les cases, els que hi viuen, els centres comercials on van, allò que fan, són perfectament intercanviables, no? Perquè tots són repeticions i el creixen aquesta repetició constant és absolutament alienador. I a mi em venia al cap una pel·lícula que per atzars absoluts de dies desvagats, suposo, vaig veure que era Greener Grass, que és del 2019, i és una cosa raríssima i molt boja en què justament es veuen,
sí, sí,
ja el diré cantant.
Està filmint, no?
Jocelyn Dubour.
És aquests que a l'inici és una mena de barbacoa.
Sí.
No? En una casa d'aquest tipus,
sí,
una parella que es fa un petó amb ferro.
Exacte,
pot ser aquesta...
és a dir, veus cosa que els que els que no tenim les dents perfectes és molt tranquil·litzador veure tota aquella gent amb tots en ferros i anar-se embolicant amb els tetos i tot això, perdoneu. Però això és molt al començament de la pel·lícula i després, quan tu encara no dones crèdit que dius això és la bogeria que estic veient, doncs sí, és la bogeria que estàs veient perquè comencen a intercanviar els nens petits, els nadons,
sí,
no?
Sí.
Que és, em sembla el súmum, no? D'intercanviar-se el nadó perquè són tots iguals.
Però podria ser també, és molt xula aquella pel·li i podria ser una vinyeta o una història de Charles Burns o de Daniel Klaus, tot aquest imaginari.
Totalment.
Sí, de fet, jo crec que el gran tema de Charles Burns és parlar justament de la desconnexió adolescent en l'entorn de suburbi, no? Per mi hi ha el forat negre, el Black Hole, que és la seva gran obra sobre això, on els adolescents comencen a tindre com una mena de malaltia que alguns els converteix en expulsats, que han de viure als boscos, i em sembla una història increïble, no? I tot el que ha anat fent Charles Burns des d'aquella obra, el Laberints, que ara acaba de sortir a Mondadori, bueno, a Random House, no? L'últim, l'última entrega també parla d'això, no? Dels, dels adolescents raros, en aquell cas fan pel·lícules de monstres en Super 8 i tal, i que són una mica això, els senyalats, no? Com, com la cosa que no encaixa, no? Dintre d'aquest... Evidentment, el suburbi viu molt millor el que és el cap de l'equip de béisbol que no el petit adolescent friki o l'actor, no?
Sí, sí, aquest és el que li fan bullying, diguem-ne. Sí, ja sí. També, ara l'Anna deia, la repetició, això genera un efecte també que pot ser malsonès, i m'han fet pensar també en una altra pel·lícula molt, jo crec que concebudament i voluntàriament kafkiana, com és Vivarium,
sí,
que també està ambientada,
fantàstica,
és meravellosa,
sí, sí,
en un barri residencial, i que comença com una cosa, te la venen com una cosa idíl·lica, la immobiliària, i aquí també la importància de la publicitat és molt present a Suburbia, també a l'exposició, i deriva, no l'estriparem, però deriva cap a una idea de malson, no?
Sí, que té un malson, sí, sí.
El títol,
sí,
per repetir-ho?
Vivarium. Vivarium, molt interessant, sí.
I
sí,
és una mica, clar, la gran paradoxa dels suburbis, que és com una mena d'això, és l'individualisme americà portat a l'extrem, però replicat, o sigui, tu sembla que vius en una bombolla, però que és igual a la bombolla que tens al costat i la que està al costat, no? I això realment crea, jo crec que deu crear un clima espiritual realment asfixiant, no?
Sí, sí. De fet, és interessant com la mateixa gent, la mateixa cultura, el mateix país, la mateixa llengua que ha generat el somni, també n'ha trobat l'antídot i ha explicat molt bé el malson, perquè ara pensava en Vivarium i també em venia, crec que l'esmenten, que té molt d'interès també com a paròdia, Truman Show surt aquí, no sé si hi surt, però també em va venir al cap Pleasantville, que és una pel·lícula...
Sí, no hi surt, però també
però és també és aquest imaginari de la falsa felicitat, l'aparença,
sí,
de felicitat.
Sí, a més, tant Pleasantville com el show de Truman parlen de com, de fet, la sitcom construeix, sí, la vida, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Fi Twilight Zone, que aquí sí que surt
més
d'una vegada citada.
Sí, Twilight Zone va ser molt pionera a l'hora de detectar una mica els malsons americans, no? Aquests, i hi ha un episodi del que parlem a la part de la Guerra Freda que expliques...
Maple Street, no?
No, el de Maple Street és molt bo també perquè explica com la desintegració en suburbi, però aquest és un una família es compra un refugi antiatòmic, però és l'única família al suburbi que té el refugi, i quan arriba una alarma nuclear tots els altres veïns volen irrompre dintre d'aquest espai de seguretat, no?
Que això també va existir, és a dir, com a projecte,
sí, sí,
també, és molt bèstia.
Sí, sí, tant. Sí, sí, perquè a més també es considerava en aquell moment que viure al suburbi era més segur que viure en una ciutat concentrada si hi havia un atac atòmic, no?
Fins i tot hi havia el pla, no?, de disseminar tota la població nord-americana en tot l'espai, diguéssim, del país, no? És curiós.
Meravellós. Hem parlat de novel·les, de pel·lícules... Clar, hi ha un triangle que també és interessant, sobretot perquè parlem també de cultura de masses, que és, crec que en Fressant també ho destaca, el paper del setmanari, sobretot de revistes, amb una importància capital del New Yorker, no?, en la configuració d'aquest imaginari. També des de la literatura, un cop més.
Sí. I el Fressant diu una cosa molt interessant a aquella entrevista, que diu que de fet el naixement de la literatura suburbial és quasi una decisió de consell editorial dient heu de reflectir la vida de la gent que us llegeix, i la gent que us llegeix està en el suburbi, no? I de cop és el moment en què autors com John Updike i John Cheever comencen a explotar el relat de suburbi.
I els productes dels nostres anunciants, no?, també.
Sí.
Això de l'ofressant, no?
Exacte. Sí, sí, sí.
Curiós.
Sí, 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 sí. I també, bueno, per parlar d'una cosa més o menys recent del New Yorker, a mi també m'agradaria destacar, per exemple, les portades, les cobertes que ha fet un autor com Chris Ware, que jo crec que han sigut una crònica de l'Amèrica del confinament, que també ha estat molt important. O sigui, si el suburbi és un lloc on cada cop hi ha hagut pocs espais de socialització, que bàsicament han sigut els centres comercials i les barbacoes, el confinament i la manera en què corporacions com Amazon de cop van acabar dominant el comerç, van acabar de retallar i de constrenyir tots aquests pocs espais de socialització que hi havia.
De fet, mira, coincidint, avui he fet una foto del New Yorker d'aquesta setmana. Hi ha un acudit excel·lent, que es veuen una autopista amb dos rètols, un que marca i diu The Suburbs, els suburbis, l'altre diu Just outside the city, so they are really not the suburbs. És a dir, una via escapa d'una altra, és als afores, però no són suburbis, no? Que és una manera de distingir-se socialment, encara adivinar, no? És que jo visc als afores de la ciutat, jo no arribo a formar part d'aquesta subcultura del suburbi, no?
Sí, sí, però també les transformacions urbanes han fet que els suburbis inicialment, Brooklyn Heights, tota aquella zona que fins i tot abans d'arribar-hi al pont o al Whitman poetitza i tal,
el ferri, la cultura del ferri,
això mateix,
no?
Exacte, sí. Però i ara és el barri més hipster que et puguis trobar, és a dir, que això també s'ha anat transformant, no?
Sí, sí, constantment, clar, i això també l'exposició ho diu el Tot Solons, no? Que directament el suburbi no és una realitat monolítica, sinó que va variant per bé i per malament. O sigui, alguns suburbis s'han sofisticat, o sigui que tenen més vida cultural del que s'atribuïa, doncs, al suburbi clàssic, però també, d'alguna manera, això, el que s'explica en el llibre aquest de los Estados Unidos de Amazon, no? Que Amazon ha acabat també amb... Sí. Que és increïble també que va enyorant els centres comercials, no? Que s'han convertit en ruïnes i escenaris absolutis.
Com enyorem la tele, fins i tot, no? Sí, perquè ara tothom té la seva pantalla, sí, a la família, i en canvi aquella era compartida, no? És curiós, sí.
Clar, a mi justament al final de l'exposició hi dedica una part important, no? de com tota aquesta cultura suburbial urbanísticament s'ha adaptat o la veiem plasmada en els nostres varals, no? I sí que al llarg de l'exposició crec que això ho vas pensant tota l'estona, no? de dir com es va traslladar. I la meva sensació és que aquí potser hem traslladat retalls, no? És a dir, és un solapament de vegades més planificat, de vegades gens planificat, que sol ser el més habitual també en la cultura del país. Doncs hi ha un solapament de barris que acaben sent residencials per diferents camins, no? I per exemple, a Maria del Cap, que fa molt pocs dies, doncs, jo em trobava passejant amb un cotxet i el meu fill anant a buscar una hora del lector en una excel·lent biblioteca especialitzada en propostes infantils i juvenils, com és la de Can Putxos a Parets, i clar, et trobes passejant per un eixample que no està pensat perquè en un eixample que hagués d'això de cases no exactament apariades, no? però són casetes tot, tots els carrers són iguals i trobes tu fent una mena d'acte d'heroïcitat passejant amb un cotxet que no té la vorera per poder passejar, i per tant passa el cotxe, però després t'has d'apartar quan passen cotxes i tot això, no? I sí que això també aquesta imatge de fa poc, aquests dies, em portava dos llocs que són més o menys propers. Un lloc és a Lliçà d'Amunt, que per exemple és un poble d'urbanitzacions, que són urbanitzacions que han anat creixent i que neixen primer com a llocs de segona residència, on cadascú més o menys es van arreglant les torres, dites així en l'època, i després hi van a viure. Tot sovint són barris que després, ostres, hi trobem a faltar els serveis. Evidentment són barris i un sistema d'urbanitzacions caríssim de mantenir amb o sense sequera. I aleshores em va venir al cap un llibre de contes de Lluís Olivan, que ell és un autor que fa 2-3 anys va publicar una novel·la en Periscopi que es deia Bledi Vostok.
Sí, i tant.
Va publicar un llibre que es deia Parcel·les habitades, publicat a Columna, on hi ha aquest component agredolç en tot moment, la veu, els records, una certa nostàlgia d'infantesa, d'entrada al món adult, de descoberta de les ferides i dels secrets, en certa manera, del món adult. I clar, hi vas trobant això, un taló de fons que acompanya, doncs, aquests contes, aquestes històries, i que acompanya tota l'estona aquesta sensació agredolça de néixer en un lloc que és bastant diferent, no? Hi ha un moment, per exemple, que es diu el conte del castell del doctor Franchini, que apareix una casa que podria ser una casa de les que a l'exposició es diuen... com s'anomenen, bueno, aquelles cases supermansions.
A les McMansions. Sí,
les això, exacte, no? Encara no em sortia la idea. Sí, a les McMansions, no? Clar. Ahir quan ho veia pensava en alguns llocs que eren com palauets, que aquí s'anomena com Dexin Castillos, no? Pel nostre imaginari, no? Sí. I per exemple, doncs això, parla d'aquest castell, anomenat en el conte el castell del doctor Franchini, que és això, la casa havia estat construïda a principi de la dècada dels 50, però volia imitar imitació, amb uns merlets de cinc castillos que semblaven de cartró pedra, reixes de ferro amb puntes de llança i una porta d'entrada de fusta massissa, patatim patatam, no? I, clar, aquesta idea, que llavors el conte la fa servir com un d'aquests castells encantats de la infantesa, no? I molt ràpidament n'esmento un altre que anava molt bé per... també per això, per aquest taló de fons que convoca Subúrbia, de Lluís Olivan, és el que en l'obra de Simon Lowenthal és la història d'algú, d'un veí, que doncs aquesta criatura acaba descobrint que és jueu, no? Però m'interessa una petita descripció que fa d'aquesta urbanització, no? I diu, i d'on vivien aquesta gent? I diu, vivien en una casa a l'interior d'una urbanització a mig construir. Parlo de quan les urbanitzacions creixien sense permisos d'obres, ni obediència, normatives de seguretat i higiene, i les parets de les casetes de planta baixa s'aixecaven de qualsevol manera, els dissabtes i els diumenges, amb l'ajut de la família i a batzegades, quan hi havia 4 duros.
Bastant diferent del
sí. No, que la idea d'urbanització, clar, no hi havia caigut, i és molt, no? És molt això de l'urbanització creada i crescuda a partir del no-res, i que a més
palets,
a més
canyes,
a partir d'un moment per satisfer les classes mitjanes i baixes, fins i tot.
Sí, no? Aquí la versió que també l'has dit abans, la paraula de la torre, no? Aquí,
sí, clar, no? Sí, bueno, la segona residència. L'actualització de la caseta i l'hortet, sí, no? Sí. Això també surt a l'hora.
Sí, això a l'última part de l'exposició ens ha assessorat el Francesc Muñoz, no? Que és urbanista i molt expert en tots aquests temes, i és curiós com parla de que no sempre aquí a Catalunya i a l'estat espanyol no ha sigut un model únicament importat. Sí que els americans a les fires de mostres van portar, o sigui, una fotografia magnífica a l'exposició, que és una casa suburbial construïda ja a la fira de Montjuïc, que veus el palau de Montjuïc i la casa suburbial allà, o sigui, sí que es va promocionar aquest estil de vida, però aquí realment això va entroncar amb una tradició que venia de més lluny, que era la de la caseta i l'hortet noucentista, i aquesta mena de concepció de la ciutat com un lloc poc higiènic, un lloc on hi havia criminalitat, hi havia desordre, i es considerava que la vida de suburbi et permetia una comunió, una proximitat amb la natura. Ara veiem l'altra banda d'això, que és que realment hi ha un cost ecològic considerable. I també moltes de les urbanitzacions doncs no estan dotades amb les infraestructures que permetrien que la gent visqués allà còmodament, no? I sí que hi ha com modulacions locals, no? Que hi ha els adossats, la torre de cap de setmana, etc.
Sí, hi ha versions.
Amb una anarquia constructiva notable. Sí. Això, no? Aquí no hi ha la uniformitat estètica que veiem en aquest tipus de, no? Que va somiar les Levittown, no? Sí, que tot això té poc a veure amb el desarrollismo.
Exacte. Sí.
Per dir-ho amb la paraula d'aquí. El Jordi té...
Tinc més llibres, sí.
Sí.
Mira, és que precisament un episodi de l'exposició, que és això que comentava el Jordi de Khrushchev i Nixon, em va fer pensar en un llibre que jo havia llegit temps enrere i que després, ara mirant-lo, penso que té més sentit fins i tot del que jo imaginava, que és un llibre que van escriure, de fet és un recull d'articles, primer va néixer com un recull d'articles, que van escriure aquests dos escriptors russos que es deien Ilvan Petrov, que havien publicat, eren dos escriptors que escrivien junts sempre, no? Havien publicat dues novel·les, una, la més coneguda és una que es diu Les 12 cadires, que després Mel Brooks en va fer una pel·lícula. Sí, bueno, aquests senyors l'any 35 van obtenir un permís de la Unió Soviètica per anar als Estats Units, van viatjar fins a Nova York, a Nova York es van comprar un fort com aquell que hi ha a l'exposició, potser una mica més actualitzat, perquè aquest fort era dels 15 i això és de l'any 35, i van creuar Estats Units fins a Hollywood i van tornar. Van estar més de 2 mesos i aleshores van escriure un munt d'articles, de textos, i van fer molta fotografia i van recórrer, doncs, això, no? I van veure aquella Amèrica una mica seguint a vegades l'estela de Mark Twain, eh? També, i buscant, doncs, això, van fer-se amics de John Dos Passos, de Hemingway, i amb tot aquest món, diguem-ne, llavors ho van transcriure per explicar als soviètics, que a més era just abans de la gran purga de Stalin, o sigui, aquests dos senyors, després un va morir molt jove, l'altre va acabar fent-se del Partit Comunista per intentar evitar la purga, no? Però, i expliquen, i el llibre que està publicat en castellà per Acantilado es diu L'Amèrica d'una planta, perquè justament volen parlar d'aquesta Amèrica que no va dels grans edificis de Nova York, sinó sobretot d'aquesta Amèrica que van veient mentre fan el trajecte cap a Hollywood, i quan són a Los Angeles, doncs encara és un Los Angeles que no ha crescut tant, no? I és molt revelador perquè, bueno, intenten entendre, diguem-ne, la realitat americana, la part bona, però alhora, com que tenen un esperit crític, vas veient episodis terribles molt divertits. És a dir, per exemple, visiten la presó de Sing Sing, sempre van acompanyats d'un americà que li canvien el nom, però bueno, era una mena de periodista. Llavors visiten la presó de Sing Sing i els hi fan una visita guiada i els hi deixen provar la cadira elèctrica. Voleu seure a la cadira elèctrica? I ells diuen que no, per descomptat, però bueno, l'americà diu sí, jo vull seure, i seuen a la cadira elèctrica. I després van al lloc on els mateixos presoners fan els taüts de fusta on acabaran. O sigui, és una cosa demencial. I alhora t'explica, que jo crec que aquí és la connexió més amb l'exposició, el creixement del país a partir de la creació de les autopistes, que és una cosa que encara no existeix. Als anys 30 és quan comencen a fer les autopistes, quan es fan autopistes es fan els motels, no? Els hotels motorhome o motor hotel, i llavors és el motel, i tot això és també una mica la xarxa que anirà expandint de mica en mica aquesta cultura o aquest món del suburbi, no? I penso que ells ho entreveuen, ho intueixen, i a més, clar, quan han d'arribar, diguem-ne, ho han d'explicar als russos, que tot això els hi queda llunyíssim, no? I d'una banda, doncs, han d'estar jugant sempre amb una brida, la de la fascinació, i amb l'altra, la de l'element crític, sobretot, per exemple, també amb els indis, no? Amb els negres, amb la gent índia que coneixen, però com de els navajos, però d'una manera molt amagada. És un llibre fascinant. L'Amèrica de una planta.
També és curiós el que explica el Rodrigo Fresán, no?, sobre la, diguéssim, popularitat de John Cheever a la Unió Soviètica, no?
Sí.
Perquè, clar, passava per ser un denunciador de les maldats del sistema capitalista, tot i que ell també explica que durant una bona part de la seva obra sempre remet una mica a Frank Capra, no? És a dir, sí, retrata, no?, les angoixes, les ansietats, però també sempre que t'esperes que hi hagi un àngel que a última hora els rescati d'aquest malestar i els retorni cap a la felicitat. Això fins que arribem, diguéssim, sobretot al Nedador. Per cert, hi ha una edició molt recent a Cal Carrer,
sí,
amb la traducció de l'Ester Tallada. Diu també el Rodrigo Fresán que sobretot és amb el Nedador i també amb quin és l'altre, amb Bullet Park, no? Que si fins llavors la seva obra podia recordar una mica Frank Capra, una mica, a partir d'aquell moment ja s'aboca directament a David Lynch, no?
Sí, sí.
El prefigura d'alguna manera.
Sí, 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 Bullet Park ja és la novel·la que d'alguna manera també anticipa British Stone Edis de Donar Park, etc. No?
I seguim embruixats pel somni americà de Suburbia. De fet, ara pensava que crec que sí que surt a l'Expo, que pel final, quan ja entrem en fase metapost tot, WandaVision, que WandaVision és una
sí,
sèrie
sí,
que,
sí,
que
sí,
també, els, sobretot els primers capítols, parodia no? tota aquesta estètica...
Sí, és les capçaleres de cada capítol sí. Són una paròdia doncs, del show de Dick Van Dyke, d'Embrujada, etcètera, etcètera, fins i tot de Malcolm in the Middle, que és una sèrie relativament recent, no? I em sembla que és curiós, no?, aquesta mirada fantàstica és de cop allà Wanda es crea una mena de suburbi propi.
Metavers suburbial.
Sí, de metavers suburbial. I va semblar molt enginyosa aquella sèrie.
Està molt ben parida.
Sí, sí, sí. Sí.
I abans, parlant d'això de les cases, m'ha quedat per citar, perquè apareix, jo no el tenia present, en forma llibre, apareix un dels llibres, hi ha una vitrina, com sempre, el CCB, que a part la cuideu molt, d'objecte físic, llibres, no?
Sí.
Que vaig fer, aquí sí que vaig fer fotos de tot de llibres bonics que surten allà. No sé si són primeres o, vaja, primeres edicions en un plural generós, que en surt una que després sí que recordo, diria que amb Cary Grant, una versió en cinema, de com, un cop més, el somni barra amb el son i, a més, amb el gust aquest de la comèdia ben feta, de com la família Blanding construeix la casa dels seus somnis. Anirem aprenent al llarg de la història que els somnis a vegades tenen grans dificultats, no? I és un cop més una mirada segurament crítica o irònica de tota aquesta configuració.
Sí. Que era Los Blandings ja tenen casa.
Sí,
no? sí. Que després la versió 80 més o menys és esta casa és una ruïna, no? El Tom Hanks. I sí, hi ha aquesta idea que a més ve bastant de lluny, no? També a l'exposició podem veure un fragment d'un curtmetratge de Buster Keaton, sí, també sí, d'una família, uns recent casats que es compren una casa per construir-se ells sols, com si fos una mena de pre-Ikea, no? Amb caixes numerades, i un veí amb molt mala intenció els hi canvia la numeració de les capses i el que acaben construint és una casa cubista, no?
Sí, té molta gràcia. Hi ha un altre apartat que surt a prop dels llibres físics que no volia deixar d'esmentar parlant de cultura de masses, que és la literatura pulp, no?
Sí.
Tants llibres que hi ha, fins i tot, no sé si us hi vau fixar, el títol Suburbia surt amb molts títols.
Sí. Com un element com de seducció comercial, això, no? I això està molt, molt vinculat en aquesta col·lecció de novel·les pulp a la qüestió del gènere, no? Això que dèiem de que la dona està tancada a casa, al mateix temps això inspira un imaginari que associa aquesta solitud de la dona a la idea de l'adulteri
sí,
i també la idea de l'intercanvi de parelles, no? I es crea com aquesta mena de subgènere que després tindrà la seva contrapartida de prestigi quan John Updike escriu Couples, no?
Sí, una altra novel·la interessant.
Sí, jo vaig fer fotos també, hi ha una que em fa molt gràcia, el títol és Sexurbia.
Sí.
Sexurbia County, que a mi em feia pensar amb aquell llibre del Gay Talese que és justament una exploració de la sexualitat en el suburbi, no? Que és algo així com la mujer de...
Sí, la mujer de tu prójimo.
De tu prójimo, exacte, no? Bueno, sobre la... Bueno, i que té a veure, veus, és que hi ha tantes ramificacions, perquè aquest món que explica el Gay Talese té molt a veure també amb el un altre llibre que tenia allà, que és la Tormenta de Hielo de Rick Moody, no? Que també és una història de família, de parelles que es troben per jugar, fer una mena de swingers,
sí,
no?
El joc de les claus aquest.
Exacte.
Sí.
Això va ser Ang Lee, no? Que l'ha portat també al cinema.
Sí. I sí, realment és... A mi em sembla curiós també això, la rapidesa dels nord-americans a l'hora de crear imaginaris eròtics de coses com molt, molt quotidianes i que no saps fins a quin punt podien ser reals, no? Però en aquell espai també hi ha una cosa que és, en aquest cas, un best-seller clàssic que va ser The Stepford Wives, d'Arira Levin, que és l'autor de La Semilla del Diablo, que imaginava un suburbi on havia aquestes mestresses de casa perfectes que realment eren robots, no? Eren figures artificials. I va haver una pel·lícula molt recent de l'any passat, que era aquesta que es deia No te preocupes, querida, d'Olivia Wilde, que d'alguna manera reprenia això, i penses, bueno, és un joc nostàlgic. I et dones compte que no, perquè no sé si esteu al corrent del concepte aquest de l'Strat Wife, que hi ha molts comptes d'Instagram, no? L'Strat Wife són traditional wife, hi ha tot un corrent americà de dones que d'alguna manera fan vídeos de TikTok i d'Instagram demostrant lo bones mestresses de casa que són.
Sense ironia.
No, això està molt associat també al trumpisme i al pensament republicà aquest extrem. I són vídeos en què preparen un plat de cuina així meticulosament o es maquillen i s'endrecen perquè la idea és rebre el marit quan ve de treballar a la ciutat pues, completament seductora i sexy amb un pavo, o sigui,
però,
amb clar, un gai d'indi.
Però l'imaginari és tal al voltant d'això que llavors, és a dir, tu ara quan feies aquesta descripció jo me'ls imaginava ja com la sèrie, perdoneu per la referència...
Aviam, l'Anna Vallbós està traient una màscara.
La sèrie no em surt la paraula. Sí, nois, la sèrie aquella que feia a Televisió Espanyola als anys 80, d'aquells bitxos que es traien la màscara.
Ah, els visitants.
Uve,
els visitants.
Exacte.
Diana, menja rosins.
I com feien aquelles bèsties, els...
Els llangardaixos, no?
No me'n recordo.
Bueno, però vull dir que...
Sí,
doncs ara mateix m'estava imaginant...
La
és que la idea aquesta de la...
Aquestes dones traient-se després... És a dir, dient, no, el vídeo de TikTok és una broma. El problema és que no, l'altra dreta no és una broma i Trump tampoc.
No, és una broma, però sí que és veritat que aquesta... uniformitat de la que hem parlat diverses vegades del suburbi està molt associada també a una imaginació fantàstica i, per exemple, la invasió de los ultracuerpos per mi també és això, està parlant d'això, de gent que de cop és ordenada, que no mostra emocions.
O l'apocalipsi zombi, no? Te la vas imaginant constantment en aquests barris.
Exacte.
És veritat.
És aquell cas, Jordi, que no sé si va ser abans l'ou o la gallina, no? La cançó dels Pet Shop Boys o el títol de l'Expo, com... Tot anava lligat,
perquè crec que el Philip Engel li encanta aquesta cançó, també, que hem fet una petita referència a l'entrada de l'exposició. Sí. Hi ha una mena de versió Muzak d'aquest tema, que és fantàstic.
Està molt ben consignada. Suburbia, una gran exposició. Com veieu, hem fet simplement allò, un 3% de totes les referències culturals de tot tipus, de totes les disciplines que genera aquesta exposició i sobretot una cultura i un model de vida que va més enllà de l'urbanisme, la sociologia, l'art, la literatura, el cinema i la política, per descomptat, perquè, com diu aquell, tot és polític. De manera que fins al setembre, però sobretot no hi aneu l'últim cap de setmana, perquè hi ha aquella cosa quan dius que encara falta, no?, que s'acumula la gent. No, aneu-hi ara, que si va molt bé i s'hi pot veure la construcció del somni americà.
I sobretot, si venen des de l'extraradi, que no agafin rodalies.
Eviteu la retres, sobretot.
Per viure l'experiència, s'ha de venir en cotxe.
Feu com això mateix, com els suburbials de veritat, que estan contaminant, que estan benzina i aparcant allà al centre, a la plaça dels Àngels, no?, per exemple.
Sí.
El feu com vulgueu, però aneu a veure Suburbia. Jordi Costa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Per molts anys, i ens veiem amb Bardà, no? El juliol?
Agnès Bardà, el 17 de juliol.
Veus, ja tenim, doncs, ens doneu feina, el CCCB, com sempre. Jordi Montic, que vagi molt bé, Anna Vallbona.
Que vagi bé.
Fins aviat, Dol Beltran, Rosa Silloé, Dolors Joanola i Pet Shop Boys.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Blame the color TV.